Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui la secció d'alimentació i hàbits saludables amb la coach nutricional Astrid Barquer coincideix amb Sant Jordi, dia del llibre, la rosa, el drac i els enamorats. Bona diada, Astrid.
Bona diada, Sílvia, igualment a tots els oients.
És una jornada molt especial i també la podem portar d'alguna manera al camp de l'alimentació, oi?
Bé, sí, és com el dia dels enamorats, no?, a Catalunya. Jo ho veig una mica així. I aquí hi ha dues coses, no?, que podem vincular amb l'alimentació. Una és el tema de les roses com a flor comestible, que és possible, i l'altra és els aliments afrodisíacs.
Uau, temazo! Pensava que hi havia molt de mite en això dels aliments afrodisíacs.
Ho veurem, perquè una mica sí, una mica sí. Miracles no fan.
Escolta, i les roses es poden menjar? Aquests últims anys s'ha posat molt de moda incorporar certes flors a la cuina, al plat.
Sí, la veritat és que cada vegada més, no?, en veiem de flors en la gastronomia, però ha de ser, o sigui, podem regalar flors com a plat, no? I al final hem de ser originals també a l'hora de buscar aquestes roses si volem fer una cosa diferent, i també es poden regalar de manera comestible, perquè les roses es mengen. El que passa que no poden ser les roses que comprem a la floristeria normalment, perquè segurament van perfumades o amb colorants, no?, perquè quedin més boniques. Han de ser unes roses que no hagin estat tractades amb pesticides o altres productes químics que puguin ser nocius. Si les busqueu per internet, hi ha un grapat d'empreses cada vegada més que es dediquen a la venda de flors comestibles. El que estem més acostumats a veure són els pensaments, però les roses també. La rosa es pot menjar crua i es pot afegir a salses cuinades o amb alguns aperitius o amanides de cru, però també a fent marmelades, per exemple, o gelees de flors també pot fer.
Doncs encetem aquest capítol tan suggerent que ens proposes avui d'aliments afrodisíacs. Exactament què vols dir amb aquest terme?
A veure, afrodisíac és un terme que s'utilitza referint-se a Afrodita, no?, aquesta deessa grega de l'amor. Es defineix com una substància, no? L'aliment és una substància que quan la prens t'augmenta el libido i llavors et promou, doncs, que hi hagi més excitació i per tant tinguis més desig sexual, no? Llavors es denomina afrodisíac tots aquells aliments que quan els consumeixes, doncs, et desperten aquest augment. Passa que cal destacar que la dieta que seguim en general afecta a la salut de l'organisme a nivell general. Llavors és el que us deia, no? Miracles no fan. És veritat que hi ha molts aliments que contenen una sèrie de nutrients que poden influir positivament, no? Tenen aquesta capacitat en un benestar sexual, val? Però que el consum és afrodisíac no es tradueix que automàticament quan menges aquell aliment tindràs un augment del desig, val? És a dir, poden ajudar, ara explicarem per què i quines propietats tenen, però al final hi ha d'haver-hi un clima, has de tenir unes ganes, no? És com un químic, d'acord?
S'ha de treballar una mica, vaja.
S'ha de treballar una miqueta i, bueno, també hi afecta la part del teu cos, no? Si un aliment no et pot garantir el 100% tenir aquests efectes afrodisíacs, no? El desig sensual depèn també de com et trobis tu. De fet, una de les recomanacions que jo donaria és que, en general, per millorar l'excitació o per mantenir un sexe placentós, cal també uns hàbits de vida saludables, no? Per exemple, fer exercici de forma regular t'ajuda, però ja no només físicament amb com puguis fer-ho, sinó que realment tu et trobis millor, tinguis més resistència, no? Estiguis bé i no tinguis problema allà. M'estic ofegant, no? Vull dir que hi hagi unes capacitats ben treballades, però perquè tu tens hàbits saludables, no? Després el que influencia també és que siguis una persona que vagis descansada. El dormir és molt important per tenir-ne ganes i per gaudir-lo després, no?, el sexe. I evitar una mica l'estrès, no? De fet, a tots ens ha passat que en aquells moments en què estem psicològicament en moments més estressants, ja sigui perquè tenim un període de tristesa, no?, o de nervis, o que ho estem passant malament pel que sigui, perdem aquestes ganes, no? És com que l'estrès ens afecta directament a les nostres ganes i al nostre desig sexual, i no tens ganes de res, no? A vegades no tens gana de menjar, no tens gana de practicar el sexe, no? Perds en moltes coses. Per tant, controlar els moments estressants també ens ajuden, és una bona recomanació per poder gaudir millor del nostre sexe amb la nostra parella. en general, si es compleixen unes condicions de tenir si ets una persona sana i tens uns hàbits saludables, si a més consumeixes algunes substàncies que les qualifiquem com afrodisíaques, doncs probablement et pot augmentar el libido, però que és el que comento, no? Ha d'haver-hi uns hàbits de vida habituals i també hi ha d'haver-hi un clima i unes ganes en aquell moment.
I Astrid, no saps pas d'on ve, quin és l'origen d'afrodisíac?
Sí, és el que ho comentava, no? Que l'Afrodita, la deessa aquesta grega, és una miqueta d'on prové el nom, no? Al final, i també se'n diu que a l'època de Cleopatra es parlava molt dels aliments afrodisíacs, no? I de fet a la Cleopatra li encantaven les figues, diu que era el seu menjar preferit, i per això la figa s'associa a la fertilitat i, de fet, fem al·lusió, no?, a l'òrgan sexual femení amb aquest nom de figa. Doncs sembla ser que d'aquesta herència que tenim, doncs que la Cleopatra, que era una persona, no?, com molt sexual, no?, on les seves capacitats sexuals eren com molt captivadores i era famosa per això, i era el seu menjar preferit, doncs s'associava una miqueta, no?, a que les figues, com si les menja la Cleopatra, no?, que és una persona molt sexual, doncs probablement és perquè les figues són afrodisíaques. Però la veritat és que científica no s'hi ha trobat, a la figa concretament, unes capacitats que ens puguin ajudar a augmentar el desig sexual. I, de fet, en la medicina oriental, en la medicina xinesa, les figues es consideren un abortiu per les embarassades i quan les dones estan embarassades no els n'hi deixen menjar, especialment en el primer trimestre.
Ah, sí?
Sí, amb cuina macrobiòtica i aquests tipus de cuina que tenen aquesta influència directa amb la medicina oriental, les figues no són gens ben vistes, ni fresques ni deshidratades per les dones embarassades. Per tant, sembla ser que aquest és un aliment mític.
Uh-huh. I ja que parlaves de la Cleopatra, era una dona molt intel·ligent, que parlava 6 o 7 llengües de la seva època, i a mi em sembla que aquí rau el seu atractiu, més enllà de si es banyava amb llet de burra, que també ho deia,
sí,
no, menjava figues. Escolta, anem a fer una mica de llista, a fer un cop d'ull a aquests aliments que tenen propietats afrodisíaques. N'hi ha molts?
N'hi ha molts, el que passa que alguns tenen més capacitat que menys, no? És a dir, els que són com més coneguts i que la gent els associa més són la xocolata, les ostres, les maduixes i el mango, val? Llavors, segons un estudi, jo he buscat l'estudi més recent que hi havia sobre els aliments afrodisíacs i el més recent n'anomenava uns quants i us els explico. Mireu, els ous en general són font de L-arginina, que es diu, que ajuda a la disfunció erèctil, això és cert. Per tant, tenir una dieta rica en ous ens pot ajudar. Però en aquest estudi especialment deia que l'ou de carell i l'ou de guatlla, val?, que els de guatlla potser són més habituals i els podem trobar encara, els de carell jo no n'he menjat ni n'he vist a la vida, eh? Però
tampoc.
Els anomenava, que són els que tenen com més nutrient d'aquest i, per tant, ajuda encara més a la disfunció erèctil. Després, això, aquest mite, no?, de les ostres, que va més enllà del mitre, perquè sí que és cert que científicament, no?, tenen alguna capacitat que ajuda, d'acord? Però s'allarga també amb altres mariscs, com per exemple les gambetes o com per exemple la llagosta, no? El zinc, en general, del marisc, és un mineral que contribueix a aquesta producció tant d'esperma i que augmenta en aquest desig sexual. L'altre que us deia, la xocolata, és per al cacau, d'acord? En realitat el cacau el que és un estimulant, igual com ho podria ser el cafè, per exemple, no? O la cafeïna en general, que conté teobromina. I llavors això és el que és un estimulant. Llavors ajuda el cervell a produir serotonina, però que la serotonina és una hormona que ens va molt bé no només per tenir més plaer sexual, sinó per viure més intensament tot plegat, no? Per exemple, quan estem estressats generem un munt de serotonina, vull dir que es dona per diverses. Però bueno, i de fet la gent, no?, que a vegades es queda estudiant fins tard o treballant fins tard, tira de xocolata negra, no?, per tenir més contingut en cacau i quan ja no li entren més cafès, també.
De la xocolata també es diu que és substitutiva del sexe.
Sí, podria ser, bueno, perquè al final és el que et comento, no? És un menjar que ens produeix plaer. I aleshores, quan no pots tenir una cosa, intentes tenir-lo amb l'altra. Però això ho fem en general amb el menjar, Sílvia, perquè quan ens trobem infeliços, bueno, jo sempre em quedo amb aquella imatge d'aquella pel·lícula americana del diari de Bridget Jones, que quan la deixa la parella es posa allà al sofà amb un pot enorme de gelat i cullera i vinga, no?
Ai, sí.
Era aquella sensació de, com que estic tan trista, doncs m'inflo de menjar. I això ho fem habitualment. Com que avui he tingut un dia horrorós, doncs em premio amb un croissant de xocolata, no? Ens premiem, no? Avui m'ho he guanyat, avui m'ho mereixo. Jo sempre ho dic, no? Al final els problemes de pes els deixarem de debò quan deixem de premiar-nos en el menjar. Al final el menjar ens ha de nutrir, però hem d'intentar que no ens nutreixi l'ànima, no? Que l'ànima la puguem nutrir d'altres coses que no ens engreixin, d'acord? Però jo crec que és per això, per al plaer aquest, no? Altres aliments que deia l'estudi era, per exemple, el gingebre. El gingebre, que és aquesta arrel també molt utilitzada en la medicina oriental, no? Que és, en realitat el que fa és que millora la circulació. Llavors això el que fa és que tu puguis tenir més desig sexual, més ereccions en el cas de l'home, no? Més secrecions en el cas de la dona, però és perquè millora la circulació. Llavors, si tu aprens habitualment aquest producte, doncs és probable que puguis gaudir més de les teves relacions per aquest sentit. Però també, si tens bona circulació sanguínia, i això passa per fer esport, no? El que et deia, per no menjar en excés productes que siguin ultraprocessats, que tinguis greixos saturats, etc. Altres aliments que deia aquest estudi eren el tomàquet, que jo m'imagino que era, que després en parlaré també, perquè els fruits vermells, en general, com per exemple les mores, doncs tenen uns fitoquínids doncs, que també ajuden, diguem, doncs això, no? A prolongar una miqueta la duració de l'activitat sexual. La ceba també l'anomenava, però jo, bueno, a mi és que la ceba és com un antimorbo, Sílvia, no? Perquè dius, és que clar, si menjo ceba...
Amb aquella olor. Va,
amb aquella olor, no? A mi no em tirava, però bé, l'anomenaven també. I després aquest sí que és més popular, també la mel d'abella. La mel d'abella perquè promou l'utilització i la metabolització dels estrògens, que és aquesta hormona sexual femenina que tenim, no? I també, en el cas dels homes, augmenta la testosterona en sang i, per tant, això pot fer que augmenti el desig sexual i també el plaer mentre estàs en la pràctica. Però bé, hi ha diversos aliments que podrien tenir aquests efectes estimulants. En realitat, els que són més estimulants de tots i del que se'n parla més a nivell farmacoquímic, mal, són principalment herbes i arrels que no són fàcils de trobar en les botigues de carrer. Però sí que hi ha alguns estudis científics sobre l'eficàcia, no, d'alguns altres aliments que són els que diem, doncs vinga, ja posats a fer-ho bé, doncs fem un sopar on n'hi hagi més que mai d'això, no? I ara te'n diré uns altres, que aquests no estaven en l'estudi aquest que he trobat més actual, però que sí que en sabem, no?, d'altres estudis que tenen algunes propietats que ens ajuden en aquest desig sexual. No? Alguns són més mítics que d'altres, bueno, els anomeno una mica tots per si la gent ho ha sentit, què hi ha de cert i què no en aquests aliments.
Aviam, explica.
A veure, per exemple, les ametlles, no?, que de fet també hi ha això que diuen de la llet de burra,
sí.
Hi ha altres teories que diuen que era llet d'ametlla amb el que realment es banyava la Cleopatra, que de fet les ametlles tenen una propietat a nivell de pell, de fet se n'extreu l'oli i l'oli d'ametlla és molt preuat per cures dèrmiques, no? Per tant, bueno, hi ha una mica d'aquest efecte, no? Però sobretot el que fan les ametlles és que desprenen un aroma que es veu que a les dones els agrada molt. Per això a la gent li agradava que la Cleopatra, no, els que pensen que era llet d'ametlla i no llet de burra, es banyava amb llet d'ametlla. I, de fet, hi ha una novel·la, El Conde de Montecristo, de l'Alejandro Dumas, que ho explica, no? El seu autor diu que sopava cremes d'ametlla cada nit abans de trobar-se amb la seva dona estimada, no? Perquè llavors l'olor que desprenia el seu cos era com un aroma que li agradava més a la seva estimada.
Bé, carai.
No hi ha part científica d'això, però sí que és com popular d'aquests dels remeis de l'àvia. Després, un que sí que està provat és el xile. Aquesta espècie tan picant allibera endorfines i aleshores provoca aquesta calor al cos que sembla ser doncs, que t'augmenta aquest desig, no? que et fa com aquest clima més sexual.
Aquí el problema està en no passar-te, perquè aleshores sí, clar, res de res, eh?
Tens una set que has de parar cada dos per tres.
Exacte.
Per veure. Després també hi tenim la trufa, no? Aquest bolet tan preuat, els romans ja deien que emet un aroma irresistible, no? Que era per la persuasió femenina. Bueno, en realitat és perquè són unes feromones que es diuen adrostenona i recorden una mica aquesta olor masculina. Després, ens n'anem als fruits vermells, com et deia, per això del tomàquet, no? La síndria, les mores negres, val? Això és la citrulina que té, relaxa els vasos sanguinis, va bé per la disfunció erèctil, per tant, on n'hi ha més és a la pell, que és just la que no marxem, a la part blanca, però bé, a la part vermella sí que hi ha el licopè, que va bé pel funcionament de la pròstata, no? I els fitoquímics que tenen aquests fruits vermells, doncs això que us deia, no? També ajuden a prolongar la duració de l'activitat sexual. Després, també com a fruit vermell, les baies de goji a Xina són superpreuades, són un precursor també de la disfunció erèctil, per tant va bé per les persones de més elevada edat, perquè conté molts betacarotens, que va molt bé per altres coses, eh? També va bé per la pell, per la visió, però a més doncs va bé per la disfunció erèctil també.
Són un superaliment, no?
Són un superaliment, sí, té molts nutrients amb molt poca quantitat. Un altre, que també és una mica superaliment, bueno, és un superdiurètic, són els espàrrecs, que afavoreixen aquesta creació d'orgasme, es diu, perquè té un contingut molt alt en histamina, i de fet té un contingut tan alt en histamina que arrossega tots els tòxics, per això és tan diurètic, i fa aquesta olor tan forta quan anem al lavabo. Val? Un altre superfood, que és l'albocà. Els asteques ja en diuen l'arbre dels testicles, perquè a més quan els veus en l'arbre pengen de dos en dos, com si fossin dues bosses testiculars. Sí. I a Espanya, de fet, hi ha l'anècdota que van estar prohibits perquè hi havia una època que els sacerdots la trobaven com una forma molt obscena, no? Això devia arribar d'Amèrica i van estar prohibits per això. Val. En realitat no hi ha base científica de que realment els albocats tinguin pròpiament aquestes propietats, no? Que ens ajuden en el desig sexual, però sí que són molt bons per la salut i aleshores ens ajuden a mantenir això que us deia, no? Aquests hàbits saludables que ajuden en general a viure millor la vida, sigui en el sexe o sense. Quin em deixo? Ah, sí, només comentar-vos, no? El ginseng, que és l'altre, no? Que hem dit el gingebre, doncs ara diem el ginseng, també molt utilitzada en la medicina xinesa. A la Universitat de Hawaii, de fet, van demostrar que les dones que suplementaven amb arrel de ginseng experimentaven més libido que no pas les persones que no ho feien. Val? El ginseng també es pot comprar en comprimits o en extracte. I per últim, l'últim aliment, l'espècie del clau. De fet, a l'Índia la utilitzen per tractar també la disfunció sexual. Llavors la pots posar en els plats, la pots afegir com a espècie en pols o infusionar-la també. I bueno, doncs també ajuda a la mala olor de la boca si es mastega. Per tant, mira, si has menjat ceba per tenir la part sexual, doncs després mastegues una mica de clau i aleshores ja ho tens tot arreglat.
Astrid, i què me'n dius del vi? Perquè en tot sopar romàntic hi ha vi.
Ai, sí, el nostre vi, tan nostrat, eh?
Sí.
Doncs, en principi, sí que hi ha un efecte desinhibidor perquè l'alcohol doncs, ens ajuda, no? a treure'ns una mica la vergonya. I després també hi ha la part dels antioxidants, sobretot en el vi negre, perquè ajuden a la vasodilatació aquesta, no? Per tant, ajuda a millor circulació sanguínia i, per tant, hi haurà també més reg sanguini als genitals i, aleshores, l'orgasme pot ser més placenter, no? Però al final és també una mica doncs, com el que he explicat de les baies, la síndria o les mores negres, no? És una mica pel tema dels antioxidants.
I, Astrid, si et demanéssim consulta, assessorament, què ens diries?
A veure, jo insisteixo, a més també hem de vigilar perquè aquests aliments, si et fixes, molts dels que hem dit són molt colesterolítics, sobretot el colesterol, els de marisc. Val? Per tant, en definitiva, jo el que dic sempre, no? És no hi ha un aliment que pugui garantir el 100% que et prenguis això i ja tinguis desig sexual. Al final el que necessitem és estar saludables per poder gaudir de les nostres relacions, tant de cap com físicament. Que a més et vols ajudar una miqueta i això, encara que sigui una part de placebo, pues t'ajudarà, doncs mira, també és divertit fer una nit diferent, no? En dies assenyalats com avui, que és com la nit molt dels enamorats a Catalunya, o quan sigui que ho celebreu, o per una ocasió especial de celebració amb la teva parella. Però bé, són més anecdòtics que res, perquè la quantitat que n'hauries de prendre, perquè realment influenciés, seria tal que potser t'agafaria un empatx.
Però ha estat simpàtic, està bé.
Sí, està bé saber-ho, més que res, no? Perquè a vegades ja et dic, hi ha coses que són més mítiques i hi ha coses que són més científiques. Doncs, bueno, com que hi havia alguna cosa de ciència en això, doncs mira, l'hem comentada.
I tant que sí, ha estat també divertit. Moltes gràcies, Astrid Barquer, i feliç Sant Jordi.
Igualment, bona diada a tothom. Una abraçada.